Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10. Us informa Sandra Gómez. Els quatre nens colombians perduts durant 40 dies a la selva amazònica després de patir un accident d'avió en el que viatjaven juntament amb la seva mare, el pilot i un altre adult, han estat rescatats. Els menors d'entre 13 i un any d'edat van ser trobats passades les 5 de la tarda en un punt remot entre els departaments de Caquetá i Guaviare, on van ser buscats durant més d'un mes ininterrompudament per uns 200 militars, entre ells ordres de les forces especials de l'exèrcit i diverses tribus que coneixien la selva, units en la denominada Operació Esperança. Després de la troballa, els nens han estat atesos per metges de combat del Comandament d'Operacions Especials desplegades a la zona i ja de nit han estat traslladats en helicòpter a la base militar de San José del Guaviare, on han estat estabilitzats. Més temes, la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha compartit amb el govern francès l'estratègia per impulsar la macroregió mediterrània en el marc del viatge institucional que fa a París. Serret s'ha reunit al Ministeri d'Europa i Afers Estrangers amb l'ambaixador del govern francès per la Mediterrània, Karim Amelal, a qui ha explicat l'estratègia conjunta del govern català amb altres governs de les tres ribes de la Mediterrània per impulsar una estratègia macroregional en aquesta regió. Serret ha celebrat haver pogut compartir l'estratègia directament amb el govern francès i haver comprovat la seva predisposició perquè la macroregió sigui una realitat, segons les seves pròpies paraules. Entre altres governs que donen suport al projecte macroregional hi ha els de les dues regions franceses de Provença, Alps, Costa Blava i d'Occitània. Justament aquesta setmana el president Pere Aragonès ha visitat Marsella per, entre d'altres, continuar treballant per fer possible la macroregió mediterrània. La Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència ha començat a treballar amb 7 dels 13 menors d'edat inimputables acusats de participar en alguna de les violacions grupals que han tingut lloc els darrers mesos a Badalona, segons ha explicat la directora de l'ENS, Esther Cabanes, en una entrevista al diari Ara. L'ENS espera ara que els Mossos acabin la seva feina en els altres 6 casos per poder començar a actuar. Cabanes ha explicat que alguns d'aquests menors no eren conscients del que feien en el moment dels fets i que fins i tot els ha costat entendre-ho quan la DGAIA ha començat a treballar amb ells. Cabanes també ha confirmat que tots 13 són del mateix barri. L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha iniciat una investigació innovadora sobre la atàxia de Friedreich, que ha rebut l'ajut de $85.000 de l'Associació FARA dels Estats Units. L'investigador que lidera la recerca i professor de la Universitat de Lleida, Jordi Tamarit, ha explicat que les persones que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa i minoritària presenten un dèficit de la proteïna frataxina. Tot i que aquesta ha estat l'objecte d'estudi durant anys, Tamarit diu que fa poc van detectar que hi havia una part de la proteïna que havia passat desapercebuda, però que estava molt conservada en nombrosos organismes.
Des de fa molts anys s'ha investigat la funció d'aquesta proteïna frataxina i semblava que tot estava clar de quina funció feia. Nosaltres el que vam veure fa poc temps és que hi havia una part d'aquesta proteïna que havia passat desapercebuda, però que estava molt conservada, que es diu, en molts organismes que tenen frataxina. Quan passa això, normalment és que aquella part d'aquesta proteïna té una determinada funció.
Així, el grup d'investigació de Lleida va plantejar a la FARA el seu projecte per estudiar aquesta part de la proteïna i determinar si realment pot tenir un paper important per obrir nous camins de recerca per tractar l'atàxia de Friedreich. En cultura, el cantant canari Quevedo ha estat el gran cap de cartell d'aquest divendres en la primera jornada del Xer Festival Negrita. Amb els seus temes de reggaeton i trap contundents i festius, no ha decebut els milers de persones que han assistit a l'actuació. Quevedo ha repassat alguns dels seus grans èxits del disc Donde Quiero Estar, publicat aquest 2023, i altres peces, com la Bizarra Music Sessions volum 52, cançons que l'han convertit en un dels noms més populars del reggaeton actual. L'altre reclam de la jornada ha estat De La Fuente, que ha presentat el seu àlbum més recent, Lágrimas pa otro día. Més de 17.000 persones han assistit aquest divendres al certamen, que per primera vegada s'ha celebrat al Parc del Fòrum. I en esports, en bàsquet, el Barça ha perdut per primer cop aquesta temporada contra un equip de la CB en ser derrotat per l'Unicaja per 79-88, que ha empatat la sèrie. L'Unicaja ha trencat la imbatibilitat del Palau. El Barça, després de 19 victòries consecutives com a local, ha perdut el segon partit de la sèrie semifinal al millor de 5. L'actitud dels malaguenys s'ha demostrat només començar amb un parcial 2-14 que ha marcat la primera part. Els blaugranes han fallat els 8 primers atacs i han anat a remolc de l'equip andalús fins al descans. L'Unicaja ha tingut bons percentatges i ha dominat els últims 10 minuts fins a arribar a obtenir una renda de 18 punts. El Barça no ha fet el seu joc i ha anat 37 minuts per darrere en el marcador. En tenis, aquesta tarda a les 3 es juga la final femenina de Roland Garros, que enfrontarà la número 1 del rànquing Iga Swiatek contra la número 43 Carolina Muixova. Pel que fa a la final masculina, que tindrà lloc demà, Novak Djokovic ja es disputarà la Copa dels Mosqueters contra Casper Ruud. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora a les 11. Recordeu que podeu seguir informats a través de les nostres xarxes.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt benvingudes al Plusvàlua Dones. Com esteu? Us desitgem un molt feliç dissabte i portem 7 anys donant-vos la benvinguda i dient-vos que nosaltres estem contentes i felices. Avui estem també contentes i felices d'acompanyar-vos, però per darrera vegada aquest 2023. Com us hem explicat moltes vegades, la vida només és una. La vida l'hem de viure intensament i fent realment allò que creiem. Per això, per poder seguir creixent i per poder seguir vivint-la intensament, marxem per voluntat pròpia durant un temps. Ens prenem un temps, però això sí, ens podeu seguir veient per YouTube, Spotify i absolutament tots els mitjans. Seguim creixent, seguim endavant. Doncs avui anem a parlar de tot plegat una mica, de quina és la situació i de per què hem arribat fins aquí aquests 7 anys, aquests 14 reconeixements de qualitat, 2 anys també en televisió. I per fer-ho, l'entrevistada d'avui seré jo, amb entrevista Olga Ortiz, a qui coneixeu de sobres, advocada, membre del Tribunal del Parlament de Catalunya Civil, no des del punt de vista polític, i tindrem a la tertúlia, a qui ja coneixeu també molt bé, a Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada especialista en les bones relacions, a Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, i a Noelia Rodríguez, representant de les persones discapacitades i vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Ara sí, comencem.
Bon dia i benvinguts, benvingudes a aquest especial Plusvàlua Dones. Avui entrevistarem, com ha dit la Mireia, a la Mireia del Pozo, Qui és la Mireia del Pozo? Mireia del Pozo la coneixeu com a directora de Plusvàlua Dones i molt més. Mireia del Pozo és presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, membre del Tribunal Laboral de Catalunya en Igualtat i Diversitat, forma part de diversos consells, amb més de 20 anys com a consultora especialitzada, és reconeguda internacionalment com una de les majors especialistes en igualtat, diversitat i gènere, emprenedora, empresària, llicenciada en Dret i Comunicació, Administració i Direcció d'Empreses i titulada superior en Igualtat i Diversitat, agent superior d'igualtat a nivell europeu. És activista, que treballa per un món millor al costat de les persones i, com no, també és mare. Bon dia i molt benvinguda, Mireia, a casa teva.
Molt bon dia, Olga.
Bé, 8 anys i 2 mesos de la creació de Plusvàlua Bola, Dones.
Boles, vinga.
Plusvàlua Dones. 7 anys en antena de ràdio. 14 reconeixements de qualitat, que es diu ràpid. 2 temporades a televisió. I menció Premi Sapping a televisió. Això pesa, Mireia?
Doncs la veritat és que no pesa gens. La vida anem fent, o en el meu cas, jo sóc una persona claríssimament d'acció, i el que et va venint, o aquests reconeixements, doncs queden en allà, però ja està. O sigui, això no fan a la persona, no fan al ser. Hem de seguir, no podem viure dels èxits o de... Bé, doncs d'aquests, com dèiem, aquests reconeixements en absolut. En absolut.
Ja, però 8 anys són molts anys. No ens enganyem. Ho has donat tot i més? O n'has deixat possiblement una part de tu? Has estat pionera, precursora, primer obrint camí amb algo que no existia?
Sí,
que
totalment.
Això està reconegut. I posteriorment s'ha viscut i vivim molts canvis en el món de la comunicació tradicional, ràdio, televisió, i hem viscut també el Covid, on Plusvàlua Dones no va deixar de sonar. Com has fet tot això? Com ho veus?
Doncs mira, anem per parts. Primer, doncs, efectivament, no? Parles de la part així més personal i després laboral, com a pionera en tot això, doncs sí, lògicament he deixat una part de mi, molta part de mi. Estic molt feliç, o sigui, això sí que ho puc dir, i obertament. Plusvàlua Dones m'ha donat moltíssim, he après molt, he après infinit, hem pogut ajudar a moltíssimes persones, que aquest era, doncs, un dels objectius pels quals naixia. I el fet aquest de pionera i obrir camí, doncs sí, la veritat és que sí, perquè recordem fa 8 anys, quan es va crear el Plusvàlua Dones, fa 8 anys i 2 mesos, no existia res així a tot el territori. Era com una gran animalada, totes les ràdios, tots els mitjans deien uau, que necessari, no?, perquè era tot arreu. I... Però ara no toca, Mireia. O sigui, jo recordo perfectament l'Ara no toca. Jo tenia programa en aquells moments a Ràdio Televisió Espanyola i era l'Ara no toca, com hem de posar tot de dones en una taula, com hem de posar tot d'expertes, com hem de donar veu a tot això. No, espera uns anys. No, espera uns anys, no era possible. Precisament el moment era aquell i bé, a la vista va estar, no?, que al cap de 4 mesos doncs ja batíem absolutament tots els rècords, que és, era un no parar de trucades d'ajudant a gent. Per tant, doncs, fantàstic. I com molt bé dius, sí senyora, els mitjans de comunicació i la manera de comunicar ha canviat d'una forma abismal, però abismal. Cal anar-se constantment posant al dia. Bé, és cert que cada temporada s'han fet innovacions, precisament també per estar més enllà del que és la comunicació, per estar al costat de les persones i ajudar-les en allò que ens demanaven, i precisament per aquest motiu al llarg del Covid no vam deixar de sonar. És molt bèstia, us recordareu que veníem aquí, sí, a l'estudi, i teníem uns permisos especials.
Correcte.
Aleshores, doncs bé... Seguim, bueno, i tant que sí.
És el que deies, que s'han obert altres línies, com és el YouTube, l'Spotify, que ens poden escoltar. Però a part d'això, quantes dones o persones s'ha ajudat, o fins i tot quanta gent s'ha visibilitzat, o sigui, dones? Perquè me recordo que moltes en aquests 8 anys.
Sí, mira, quan portàvem 5 anys es va comptar el número de persones que havien visibilitzat. 5 anys. 5 anys, penseu, que són les temporades que duren el que és un curs escolar i després també els estius. Penseu que en els primers 5 anys havíem visibilitzat 15.000 persones. 15.000 dones havien passat pels micròfons de Plusvàlua Dones. Més, després compteu, doncs, dues temporades de televisió, més, doncs, tots aquests anys posteriors. Per tant, és una brutalitat la quantitat de dones. Vull dir, estem parlant d'unes 20.000 persones que hem visibilitzat al llarg d'aquests anys. Més enllà de totes aquestes persones que hem visibilitzat, és el fet de totes les persones, Olga, com deies, que hem pogut ajudar. Això sí que és brutal, ens posa la pell de gallina. Nosaltres, inicialment, no érem conscients en absolut, de totes aquelles persones que estàvem ajudant, de tan lluny com arribaríem, en absolut. I clar, quan vas rebent trucades, quan t'estan explicant casos, quan demanen i comencen a nombrar, no?, una per una i a dir, sisplau, acompanyeu-me a fer la denúncia, o gràcies a vosaltres me n'he adonat que estic vivint una situació de violència de gènere, o que demanen com educar en els seus fills o filles, o quan comencen a trucar a escoles, no? Vull dir, és una passada. O quan gent d'empresa et comença a trucar. És brutal, francament brutal.
I per aquesta gent que et veu a les xarxes socials, que veuen que no pares i que potser diuen, ah, quina sort té la Mireia, tu creus que ha estat això un camí fàcil?
No.
Quina sort has tingut?
No, en absolut, en absolut. No ha estat un camí fàcil, però aviam, no ens enganyem, que és fàcil a la vida, no? O sigui, a la vida hem de treballar, ens hem d'esforçar, ens hem de formar. Tu, per exemple, ara quan m'has presentat has dit totes les titulacions superiors que tinc. Aquestes titulacions superiors, bé, és cert que la primera me la vaig treure quan tocava, no? O sigui, quan tocava entre cometes, quan acabes l'escola, i la resta me les he anat traient de més gran. Hi ha hagut unes quantes que me les he tret sent mare. Aleshores, que això és un esforç, absolutament. Això vol dir no dormir, això vol dir tenir unes jornades maratonianes, i també he de dir que, llevat de dret, que va ser la meva primera carrera, tant comunicació com administració, direcció empresa, com tot el que és a nivell de gent d'igualtat superior i a nivell europeu, tot he anat becada. Becada. Aleshores, anar becat o becada també significa, doncs això, no? Moltíssim, moltíssim esforç. Aleshores, bueno, doncs a les xarxes socials ara es pot veure el que sigui, però han sigut 20 anys de sembrar, de sembrar, de sembrar, i sobretot és molt important el tema de l'actitud. Com veiem les coses. Està clar que al llarg de la vida ens aniran sortint pedres al camí. Això ho hem de tenir claríssim, però precisament el tema és com superem aquestes pedres. Igual d'important també l'equip, les persones amb les que ens rodegem. Això també, doncs, francament, és molt important. De la mateixa manera, i això també ho hem intentat transmetre al llarg d'aquests anys aquí en el Plusvàlua Dones, tenir molt clar l'objectiu. Però molt clar, focalització i anar cap a ell, per molt que a vegades ens vulguin fer punyalades traperes, surtin espines a les roses. És que precisament això és part del camí, aquest és part de l'aprenentatge, i això és el que ens fa precisament engrandir. Aleshores, doncs, som-hi amb alegria i amb esforç.
La frase teva és visc la vida i sóc feliç, no? O sigui, la poses sempre.
Sí, és, llavors... és que és molt important, realment, clar que sí. Mira, ens passem moltes hores treballant, no ens enganyem. Això de 8 hores, les persones que liderem projectes, doncs és mentida, no ens passem 8 hores, ens passem moltíssimes més. És una forma de viure el treball. Tenim la fortuna de fer allò que ens agrada i, per tant, doncs, siguem felices.
I llavors, per què va néixer Plusvàlua Dones? Què és? Què significa?
Mira, el que significa Plusvàlua Dones, realment, i a nivell literal, és plus, vol dir més, vàlua, és vàlua, més vàlua a les dones. Aquí va haver-hi un doble joc, Plusvàlua Dones, de més valor a les dones i donar més valor, sí? Donar més valor entre les persones. Perquè homes i dones hem d'anar agafats de les mans. És l'única manera de poder avançar. Hem de ser crosses i trampolins unes d'altres. Si aquest camí el recorrem soles, no és la manera. El que és veritat és que inicialment, quan comences un projecte, i més un projecte en un mitjà de comunicació, has de tenir molt clar i focalitzar un públic, un objectiu. era molt més fàcil entrar anant només a les dones. I això és el que es va fer. Què és Plusvalua Dones? Doncs Plusvalua Dones és una marca registrada, no només és un programa de ràdio, és una marca registrada on jo en sóc l'única propietària i en tinc tots els drets. Uh-huh. I això, no ens enganyem, doncs també va ser gràcies a tu que se't va encendre la llum de dir, Mireia, registrem-ho, perquè van haver-hi moments d'ondonades de que molta gent es volia quedar amb aquesta marca, de la mateixa manera que està també registrat davant de notari, que és el primer i únic programa, doncs, amb, 14, amb aquesta temàtica de dones, de la mateixa manera que té els 14 reconeixements de qualitat, que hi havia 34.000 oients, i tot un llarg etcètera. Aquest registre davant de notari va ser gràcies a la Maria Eugènia Pons de Gironella. Vull dir que hi ha coses que les hem de tenir també molt clares. I per què va néixer? Va néixer claríssimament per una necessitat. És que no hi ha més, per una necessitat social. Hi havia un buit molt gran i realment s'havia d'avançar i afortunadament hem avançat. En aquests anys ja tenim moltíssimes dones sentades en els mitjans com a expertes, però més enllà dels mitjans tenim una conselleria, no ens enganyem, i més enllà del tema polític, és en el que sempre s'ha anat per endavant, és un tema que afortunadament ja està present, i dic un present entrecomillat, a totes les empreses. Aquesta igualtat i aquesta diversitat. Per tant, quantes més veus hi hagin formades, i puntualitzo, formades, millor que millor.
Llavors, aquesta notícia que surt avui, que acabem ja la temporada i, per tant, ens donem un temps de descans, gairebé tocant Sant Joan, l'inici de l'estiu, és una manera per tu de celebrar aquests 8 anys de Plusvalua Dones? És un temps per tu, estava premeditat? No sé, explica'ns una mica perquè les nostres oients i els nostres oients sàpiguen que quina és la decisió.
Aviam, premeditat no ho ha estat mai, perquè d'entrada com havíem de preveure, no? Fa 8 anys arribar fins aquí, el Plusvalua Dones com la inspiració, el clic final de dir anem a fer-ho, va ser la meva filla, una visió de la meva filla, que d'aquí d'aquí 2 dies compleix 9 anys, per això tinc molt clar quan es va crear. La meva filla va seure, amb l'edat que tenia, que eren mesos, va seure en un lloc on mai a la vida s'havia sentat un home i on encara a dia d'avui no s'ha sentat mai un home. En aquest país. Bé, doncs va ser tan brutal el que va provocar en aquella sala, entre tot de companyes dedicades al món de la comunicació, entre grans directives i presidentes, el fet de que una criatura tingués anar a més directa, seure'n allà i etcètera. Que és que es palpava l'ambient, l'emoció, es palpava aquest canvi, i aleshores doncs va ser, vinga, va, som-hi. Com comprendreu, no tenia pas ni molt menys clar d'arribar a complir 8 anys, ni 9, ni 10, ni el que sigui, no? Perquè està clar que el Plusvalua Dones continua. Però ha estat una vida molt llarga, molt fructífera, sí que és veritat, i no ens enganyem, que fa uns mesos em rondava pel cap per diversos motius, i ha sigut una decisió que he pres per iniciativa pròpia. O sigui, això sí que també ha de quedar molt clar, per iniciativa pròpia. Prendre ara uns 6 mesos, que són molt importants, de parar, d'afluixar a Catalunya, que és la terra que ens va veure néixer, però Plusvalua Dones segueix més viva i amb més força que mai, amb una mirada de creixement i expansiva.
Per tant, ens estàs dient que la marca i el projecte, per tant, segueixen vius i amb expansió. O sigui, no s'acaba aquí.
No, en absolut no s'acaba aquí. Seguim a Espanya, seguim amb ràdios, seguim amb imatge. Hi ha una terra molt gran per llaurar. Aquí a Catalunya, doncs, s'ha llaurat molt. Catalunya, no ens enganyem, està molt més avançada, en general, en aquest àmbit, i les que us dediqueu al tema del dret, doncs, ho sabeu. I, per tant, doncs, toca seguir treballant en altres bandes.
A part de la Mireia, directora de Plusvalua Dones, hi ha una cosa que has fet referència a les xarxes, però molt poc aquí a la ràdio. Ets presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Portes 20 anys en igualtat, en diversitat de gènere. Què és per tu ser presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa?
Doncs, aviam, és una responsabilitat molt gran, no ens enganyem. És liderar també un projecte que és infinitament més gran que el Plusvalua Dones, el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, ha estat qui ha portat a terme el Pla d'Urgència i Emergència de País de Catalunya, tot el que han estat les dones empresàries i autònomes, amb el tema del Covid, de la mateixa manera que tirar endavant tot el que és la seducció de talent a casa nostra, no? El dona pas de que les persones joves no se'ns en vagin. Això és molt gran, vull dir, es diu d'aquesta manera, però això és molt gran, amb un èxit d'entre un 90 i un 100%. Aquesta presidència a mi em va venir fa un any i 3 o 4 mesos, no recordo, i jo ja hi estava, en el centre d'estudis, però aquesta presidència doncs m'ha portat doncs a prendre tota una sèrie de decisions, com per exemple una expansió. Quan jo entro com a presidenta només hi havia seu a Barcelona, i en aquest any i poc doncs he obert seu a Madrid, acabo d'obrir seu a Balears, amb tot un equip, lògicament, però vulguis que no, és un lideratge molt gran. He estat a Nacions Unides, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, hem aconseguit arribar a treballar per totes aquestes entitats tan i tan grans. Aleshores, com comprendràs, doncs és un, ha estat un any i algo d'una feina brutalíssima.
Bueno, és que, a més, estàs dedicada a la igualtat, diversitat, gènere, has estat reconeguda a nivell internacional com una de les persones més expertes en aquesta matèria. A més, fa poques setmanes ho publicava la revista Forbes, anteriorment era Vogue, ets habitual a la Ràdio Televisió Espanyola, mitjans, has estat a Nacions Unides, Parlament Europeu, Comissió Europea, o sigui, la presidència del Centre d'Estudis de les Dones té relació amb plusvàlua dones?
No, o... en absolut. En absolut.
Clar, perquè hi ha gent que barreja la roba.
Aquí ve també un dels temes, no? Que hi ha persones que ho barregen, de la mateixa manera que el tema de la meva consultoria. O sigui, la meva consultoria ve des de fa molts més anys que plusvàlua dones. Plusvàlua dones ha estat realment, i és, una ajuda completament transversal. Un dia ho deia un president molt reconegut a Espanya, que deia la més clara exemple de transversalitat ha estat el plusvàlua dones, que ajuda en absolutament tots els àmbits. Aleshores, separin plusvàlua dones del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, no té absolutament res a veure.
I no t'entristeix marxar o estàs contenta de la decisió presa?
Estic molt contenta de la decisió presa. No m'entristeix gens de cara a l'equip ni de cara a mi. No m'entristeix gens. Sí que em sap greu, d'entrada, em sabia greu, de cara a les persones oients. Això sí, perquè tenim ja un cert públic que és sumament fidel. Aleshores, sí que em sap greu, em sabia greu, però és cert, pensant-hi bé, que no els deixem orfes, com podia haver passat en uns altres moments, no? I també és cert que tampoc diem un adeu definitiu, és un hasta luego, no? I també no ens equivoquem, Olga, no estic trista, perquè una cosa és quan un pren una decisió pròpia, que ha sigut aquest cas, o quan et ve perquè et fan fora, que no és el cas, o quan et ve sobredonat, em refereixo per un tema de salut, que no et deixa continuar, no? Aleshores, no és el cas.
Ja, però jo et conec des de fa anys i jo sé que no dones puntada sin hilo. Acostumes a estar en diversos projectes alhora, però jo sé que tens altres en marxa. I si ens dius un fis després o seguim, estic convençuda de que portes alguna cosa entre mans i que aquest temps el destinaràs a un altre tema. M'equivoco? Es pot dir? No es pot dir? O això és una exclusiva...
No. Aviam, no t'equivoques gens. És veritat, estic en un altre tema molt gran, en un tema que és per tot Espanya i per Llatinoamèrica, que també és sumament precursor, que serà la primera vegada que es fa i que s'obrirà canviant això. No és en dones, és veritat que el mes de desembre se'n va fer la proposta de portar plusvàlua a dones per tota Espanya i Llatinoamèrica amb televisió, però no considero que no és el moment, que hi ha algú molt més prioritari en aquests moments, que ja hem fet una clara posta des del Covid, que és amb tot el tema del benestar, però aquest benestar el portarem a una enèsima potència molt gran.
Des de... Com ja ho sabia jo, que hi havia algú més.
Des del show, i clar, necessito i necessitem aquests 6 mesos per realment pues passar-ho bé i triomfar.
Doncs Mireia, aquí acabem l'entrevista. Sí que
moltes gràcies.
Que moltes gràcies per ser com ets, per l'oportunitat que ens has donat a totes les dones. Fa 7 anys que et conec, que vaig començar... Bueno, més anys, però que vaig començar amb tu, i crec que ets una persona que ha sigut molt generosa, que moltes dones tindrien que reconèixer aquesta generositat, perquè, com tu deies, eleves a l'enèsima potència a tu i als que estan al voltant teu.
Moltes gràcies.
Plusvàlua dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara, amb el permís de la directora, comencem la tertúlia. La començaré jo. Les nostres convidades ja les ha presentat la Mireia. Tenim l'Anna Plans, la Núria Rodríguez, Maria Eugènia Pons. Bé, Anna, començo amb tu. Què t'ha semblat aquesta entrevista? Què diem de la Mireia?
Bueno, la Mireia ha dit dues coses amb les que estic absolutament d'acord. Jo també, quan vaig començar aquí, gràcies a l'Elvira País, que sí, tenia també doncs, aquesta capacitat de veure el que necessita la societat. Jo era activista en defensa de la infància i per mi ha sigut un recolzament i poder arribar a moltes famílies. I la capacitat que he tingut precisament de tenir un objectiu clar. Per això jo avui dia estic aquí, perquè a mi la ràdio en si no m'agrada, ho he passat molt malament al principi, ja ho sabeu, tenia sempre que pujar més la veu, però el fet de saber, doncs, de tenir aquesta motivació i de poder ajudar i tenim aquest activisme en comú, doncs, m'ha ajudat moltíssim. I després també la seva capacitat de fer equip, no? Recordeu quan estava la Bet, també, la Bet Borés,
sí,
no?
I tant.
La Mercè, també, que érem doncs, com el primer equip que doncs, cadascú, no? Amb la Olga, amb la Maria Eugènia, quan vàrem començar i com ella sempre ha sapigut doncs, escoltar, preguntar-nos, no? I bueno, jo estic superagraïda, pensant en que està ara doncs, en un projecte que anirà més enllà, d'arribar a les persones, d'arribar a aquesta societat i, en definitiva, d'aconseguir accions, no? Som dones d'acció,
sí,
amb això
senyora.
Estem, amb això coincidim també, i bueno, felicitar-la i donar-li les gràcies doncs, per aquesta implicació, sobretot en defensa de la infància, que per mi és tan important.
Bé, per mi també és importantíssim, i per això doncs, ràpidament quan ens vam conèixer ho vaig tenir molt clar, Anna, ja ho saps, és que la infància és part, una gran part, és que és el futur. I a vegades ens pensem massa en el futur, quan és que al cap i a la fi també són el present. I aleshores, doncs, aquesta veu i una veu, Anna, realment preparada, com tu, doncs, és fonamental, i també remarcar, no?, això que tu dius, aquest fer equip, aquest ajudar a brillar, aquest treure pors, aquesta confiança, i Anna, quan jo recordo quan et vaig conèixer, tu no eres la presidenta de res en aquells moments, o sigui, això no va de presidències, ni de això va de persones, i quan tens algú que és una persona vàlida, doncs l'has de fitxar i l'has de fer créixer, no hi ha una altra, no? Crec jo, vaja.
I també tenim a la Maria Eugènia, una altra consellera de Plusvàlua Dones.
Bueno,
què penses d'aquesta etapa?
Bueno, encantadíssima. Tinc que dir que quan vaig conèixer la Mireia vaig veure clarament que era una dona poderosa. Poderosa, perquè és d'una intensitat tremenda, capaç de qualsevol cosa, capaç de qualsevol por que un podria tenir, el que deia una mica l'Anna, no?, de la ràdio i tal. Bueno, era com, a darrere hi ha finestres de llum, i és veritat, sí, sí. A darrere de tota por ens obries aquestes finestres de llum, bueno, a mi, la primera. Però dir-te alguna cosa més, no només tens poder, ets una dona poderosa, sinó que tens autoritat.
Sí.
I si tingués que dir, preguntar-te, no?, a la Mireia de dintre, qui t'ha donat aquesta autoritat? Perquè l'autoritat no la tens tu, te la dona la gent. Qui? Qui concretament? Anna, faries una reflexió de t'ha donat aquesta autoritat. T'ha anat donant aquesta autoritat.
Toma. La Maria Eugènia és el que té, o sigui, ara comença a pensar... Ara, a veure què dius.
Toma.
Mira, en primer lloc, el dia, jo recordaré sempre, el dia que et vaig conèixer, Maria Eugènia, que et vaig conèixer a l'IS, ho recordaré sempre, i va ser un diàleg de pam, de dir, és que anem a canviar el món. O sigui, aquesta il·lusió, aquest tal, anem a canviar el món. I recordo Maria Eugènia pensant en ella el primer dia sentada aquí amb un canguelo que no vegis, sí, però que de cop i volta, o sigui, quan va acabar el programa, la Maria Eugènia va aixecar la mà.
Sí, ho recordo com ara.
Brutal, sí, sí, sí. brutal. No? Aleshores, hi ha coses que estan clares. Parles de poder, em parles d'autoritat. Clar, jo al principi t'anava a dir, m'ho he anat donant jo mateixa. He anat aprenent jo mateixa i he anat creixent, no?, d'una forma per dins bàrbara. Em dius que ve de fora, no?, aquesta autoritat. Sí que és veritat, que ara quan ho deies doncs, se m'escapava el riure, perquè és cert, jo arribo als llocs fora de la ràdio, perquè la ràdio, de, doncs, com dèieu, no?, aquest equip, aquest fer... Quan arribo als llocs arriba la Mireia del Pozo i és una autoritat. Però Doncs potser d'entrada a mi m'han ajudat molt a part de les meves persones referents, que són la meva àvia i la meva mare, no? La meva àvia era una persona pionera total a la seva època. Gràcies a ella van estudiar molts i molts nois i noies d'allà de la Pobla de Segur, que van arribar molt lluny, era ja mestra en aquella època, i la meva mare. La meva mare, jo la recordo de sempre, està viva, afortunadament, sentada al terra estudiant. O sigui, la meva mare treballava, és una de les primeres persones que va entrar a treballar a la Caixa, i la recordo al terra estudiant, però tota la vida. Aleshores, és el que us dic, no? Treball i esforç i fer des de l'acció, com feia la meva àvia. Ara, no hagués arribat fins aquí, o potser aquest poder i aquesta autoritat, sense el meu pare, que és bestial, tinc claríssim que sóc com sóc gràcies a ell, mai ha fet diferències de cap tipus, tot el contrari, sempre m'ha dit que puc arribar allà on vulgui, i és així, ho tinc claríssim. I després l'altra persona, o l'altre gran escull ben, molt ben fet que vaig fer, va ser el del meu company, el del meu marit, que cada problema que hem trobat a la vida, o que m'ha posat la vida, que n'he tingut uns quants, sempre m'ha dit: Mireia, endavant. I a cada proposta que m'han fet sempre diu endavant, i més, i més, i més, que un altre hagués dit, ostres, para, no? I fins aquí no segueixis. Aleshores, doncs, potser una mica tot plegat.
Que important tenir companys de vida, eh? I no becarios.
Claro, la... claro, claro. Ahí,
ahí. En un tipus programa, el becari.
El becari m'encanta.
Noelia Rodríguez, incorporació de fa 2 anys.
Sí.
Com has viscut aquest plusvàlua? La Mireia la coneixes, si podem dir així, sí, cotilleos, de la universitat. No sí. Et preguntaré sobre la Mireia de la universitat, o sí, però què t'ha semblat aquest programa?
Bueno, avui estem tots una mica con sentimientos encontrados, sí, e incluso yo, que no estoy haciendo el payaso, que ja sembla difícil, no? Estic, bueno, primer que, a veure, rodejar-se d'un equip així ja crec que és un luxe. Crec que aprens a cada moment de totes les persones que t'envolten. I no m'estranya, o sigui, que siguis el que ets només, o sigui, a part de tu, per la gent que tens al voltant, això per una banda. I després, doncs, jo penso que la Mireia de la universitat no és molt diferent de la Mireia de l'actualitat. Uh-huh. El seu entorn ha canviat, la seva vida ha evolucionat i professionalment és de les millors. Però crec que aquesta empenta i aquesta manera de ser que té ella i que crec que forma part de la seva manera de ser és la que l'ha portat allà on està ara. Uh-huh. I abans comentava l'Anna Plans i també la Maria Eugènia, i tu, Olga, que estàs entrevistadora avui, avui sí, t'han de tenir molt més respecte.
Avui sí, eh? Aquí la directora m'ha donat permís.
Avui no pots dir mamarratxo ni res.
No,
avui
no vull dir mamarratxo avui.
Avui no. Doncs, com deien elles, crec que ten una qualitat que al final sempre es reverteix a un mateix, que és el fet de fer brillar els altres, sense ella adonar-se'n per què ho fa, sense haver de trepitjar ningú.
Exacte.
És a dir, fas brillar un altre, no trepitges a ningú, i a sobre ho fem sense culpa. I el fet de que t'animin a brillar sense culpa fa que cada vegada et vegis més gran. És impossible menjar-te el mestre, perquè, clar, al final això és impossible, però crec que treu de tu el suc aquell que tu creus que no trauràs. O totes aquelles coses que penses que no podràs arribar, pel que sigui, almenys tens l'empenta per poder-ho fer, que a tot arreu no s'arriba, però s'intenta. En el meu cas, jo la conec fa molts anys, però després de la pandèmia ens vam retrobar i, bueno, vaig venir un dia a la ràdio per... jo li deia, però per què vaig a la ràdio? Vens a passar-t'ho bé. I no només m'ho passo bé perquè m'ho passo bomba, sinó que estic aprenent més que en tota la meva vida. No només d'ella, que per mi ella ja ho sap i per mi és un referent, però és un referent per moltes coses, no només per els seus reptes professionals, sinó també per la manera de cohesionar les persones, les situacions i també els projectes. Perquè tot i que els seus projectes són diferents, crec que tots tenen un objecte comú, un objectiu comú, que sempre és les persones. I, bueno, jo crec que he dit això, ja he dit molt.
Home, i tant, acabes de resumir a la Mireia, que fa brillar i que comparteix.
Sí, Mireia, és el motiu escolta, de l'autoritat.
Sí, per això dona autoritat.
Per això té autoritat.
Perquè la gent li dona l'autoritat a aquelles persones que tu veus com a exemple en determinades situacions de la vida. I ella, quan l'hem conegut, ha sigut exemple per moltes coses. Perquè jo a vegades, així explicant anècdotes, que deia, però, que no em sé l'entrevista, que no sé què dir. clar que saps què dir, o què et penses i penses, oh,
a mi ja
m'aprendré, sí. Sí o no? No ho sé, aquesta Mireia, clar que saps què dir, si això ja ho saps. Llavors, us preguntaria una cosa, a veure si ho podeu dir amb una paraula, perquè aquí el temps a la ràdio valor i jo ja ho sé per ella i els seus dits. Com diríeu que plusvàlua dona, en una frase, en una paraula, us ha canviat la vida? Les que hem estat en el programa actives.
Comences tu, Olga Ortiz.
Bueno, jo ho tinc clar. A mi m'ha fet brillar. És que m'ha tret la paraula perquè us volia fer aquesta pregunta, que avui ho pensava mentre que arribàvem al cotxe tranquil·lament, i pensava, què m'ha canviat a mi? Plusvàlua, no? Pues és un plus, m'ha donat un plus. Un plus com a dona, m'ha fet brillar. Coses que jo veia que jo estic als tribunals i allà em quedo, no? És el meu espai de confort. I de com, Mireia, et treu del teu espai de confort, et posa un micròfon i diu, i ara parles, perquè tu en saps.
Naturalment.
M'has fet brillar. Plusvàlua de dones m'ha donat un plus, en brillantor, no? Shiny.
Molt bé, m'alegro.
Bueno, jo podria dir que el que m'ha donat plusvàlua de dones, a més de divertir-me, passar-m'ho bé, disfrutar de l'equip, conèixer tot aquest món que és la ràdio, m'ha donat aquell... hi ha una cosa que és que no es pot definir amb una paraula, que és aquell perdre la por a dir allò que vols dir, no? I dir-ho tal com és cada un, perquè la Mireia això ho sap fer molt bé. Tu ets així, tu dius així, jo t'escolto així. Et pot pagar la broma amb els nens que té arrasando, perquè no la veieu, però no para, eh? No para.
De moure's i amb el braç i amb el dit, eh?
Exacte.
Te recordes el dit?
Exacte. I després...
Calla, calla, ja no t'enrotllis.
Sí, sí, sí.
No veieu la seva mà?
Minuts. És un minut, això també, no? Per donar espai a aquelles coses que cada un de nosaltres fem. Sempre que al fons de tot siguin les persones.
Sí.
Allò que podem ajudar els altres. Aquella plataforma que et va empantant, ajudant, fer-te capaç de moltes coses que tu no series capaç. La tele...
Sí, sí. És que ens ha posat a totes aquelles situacions fora de la zona de confort.
I quan ella comença a parlar, desapareix la tele,
les càmeres, si ets insegura.
I estàs amb un equip treballant, que és una meravella. Tienes autoridad, com diria, no? I ara haremos palmas.
Que maco, que maco. Mira, has dit algo que m'ha agradat molt, Maria Eugènia, com sempre, que sempre dius coses molt maques. Al cap i a la fi has parlat de respecte. És molt important respectar el com comunica cada persona, el com cadascú ho fa, sempre i quan, doncs... És que, precisament, la diversitat ens enriqueix. Aleshores, el que s'ha de procurar és això, no?, escoltar-nos unes persones a altres, perquè ja fa uns anys estem en una societat on no hi ha realment gaire escolta activa. Hi ha molt parlar sense arribar a res. I la Noelia Rodríguez, amb el que ens deia, també ha dit algo molt important, que ens ha parlat de coherència. Coherència, aquesta unió, no?, d'ella que em coneix des de fa 20 i pico d'anys. Doncs realment tota aquesta evolució em fa molt feliç que em diguis que segueixo sent la mateixa persona, perquè sempre ho he procurat molt, que no se me n'anés al cap, ni també la meva família en això. Doncs sempre els he dit, sisplau, digueu-me les coses clares i a tope. I per tant, i tu, Olga, també deies... fer brillar, no?, i aquest créixer, i a l'arribar en un programa dius que potser no en sé... És que és al·lucinant, sí, perdoneu-me, és flipant.
Sí, ara és ella.
O sigui, vaig estar durant 10 anys dirigint un programa on tot eren homes, els homes més experts i tal. Sí. Arribaven i molts no tenien ni pajolera. Tan tranquil·los.
Sí, sí,
programa,
sí, sí,
de dones, participen dones els primers anys i tal. Arribaven, no diré la paraula, acongojades. I m'entendeix tot el que quiero decir.
El símptoma de la impostora.
El símptoma de la impostora. Dient, sí, però, sí, escolta, és que jo d'això no en sé. Com que no en saps? Però si ets la persona més especialista que hi ha, què m'estàs contando? Aleshores,
sí, 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 sí.
Hi ha moments que dius, és que què faig més, de psicòloga, d'acompanyar...
De coach.
És brutal.
Coach radiofònic.
És brutal, és brutal, és brutal.
Anna, tu què dius? Sí, bueno, una miqueta amb la línia de lo que parlàvem, no? Pues potser a mi m'ha ajudat a anar al gra. Quan ens comença, talla, 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 i ostres, volies dir tantes coses, a mi em passa a vegades, sí, vull ajudar tant... que, bueno, clar, ni es parlen per... Llavors, a mi m'ha ajudat molt, no? Això m'ha disciplinat. I després també, doncs, el tema de la confiança, no? De guanyar confiança, perquè aquest, de vegades, de dir, no, vull t'entrevistar, que em preguntaràs, doncs, pues, Anna, no et preocupis, perquè ja en saps de lo que has de parlar jo.
És la frase d'ella, eh? Que no ho saben els oients i les oients, que això és... Veure, ja com... És el teu.
Ah, és el teu, i tant. Bueno, no, i... Clar, realment, doncs, amb confiança.
I realment tenia raó, eh?
Sí.
És un ostre. Sí. Quan ens parla de determinats temes, és un ostre. I la Noelia, què
ens
diu?
A veure, és lo nostre, però a veure, aquí s'ha de dir que hem viscut molts conflictes per aquesta qüestió, d'entrar per la porta i dir, de què no m'ha parlat avui? No m'atabalis, doncs ja saps, doncs ja et preguntaré, doncs ja sortirà. I ja ens assentem, ens posem els cascos amb un cabreig, perquè pensem, estem aquí que no sabem què hem de dir. Però al final tot això et dona ales. I et dona la confiança.
Exacte.
Que portem sempre volent i que no t'arriba així d'un altre lloc, perquè el fet de tu espavilar-te i també el fet d'intentar-te preparar mentalment les coses mentre estàs escoltant, això fa que també escoltis a l'altre.
Ai.
Sí, perquè sí. Quan tu has d'opinar sobre en una tertúlia sobre una entrevista que han fet, doncs jo miro cap al sostre, que sempre em diuen, estàs en bàbia, però estic escoltant com tots els òrgans de mi cuerpo.
Clar.
A la persona que està parlant. I, evidentment, després, crec que, entre cometes, tots tenim una mínima formació, com per poder opinar.
Una mínima, no. Una màxima i molt alta formació.
Sí, que si no estem en el síndrome de la impostora.
I també, com aquest síndrome de la impostora, a mi m'ha portat moltes vegades realment a preparar-me molt bé quan jo era tertuliana, o sigui que també he après molt.
Jo puc dir que arribàveu aquí, no només vosaltres, sinó tot l'equip, arribàveu aquí... Amb la Bíblia, Bíblia. Era com si anéssiu... O sigui, aleshores, clar que tenim els reconeixements de qualitat que tenim. Clar que en tenim 14 i ens en volíem donar més i vaig dir ni a hablar del peluquín.
Els donen perquè la gent que escolta el programa se li parla de tot el que ens passa.
Aquí bé.
Clar.
De tot el que ens passa. Des de lo petit, i jo parlo dels meus temes, que era del diàleg que tinc que tenir amb els nens, del diàleg de tal... De les pantalles, perquè és que vivim en una societat tan moderna que contem els diners d'amagat, però no, els nens els deixem que en un restaurant estiguin veient el que els hi doni la gana per un telèfon.
Bestial, saps? Brutal. Pues ara, si us sembla, anem a donar pas a l'espai de benestar.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, ara és el moment d'aquest espai que tant ens agrada, que tant ens acompanya durant tota aquesta setena temporada, on s'ha prioritzat moltíssim aquest espai de benestar, aquest acompanyament emocional. Bon dia, bon dissabte, Irene Pons, com estàs?
Doncs molt bé, encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres.
Escolta, avui què aprendrem? Perquè això és un no parar, eh?
Doncs avui aprendrem a potenciar els nostres fills.
Uau, magnífic, magnífic. Anem a aprendre a potenciar les nostres criatures. Som-hi.
Es tracta de crear aquell entorn familiar perquè els nostres fills se sentin respectats, se sentin vistos i sentin que tenen un espai de seguretat on poden desenvolupar tot el seu potencial, tant de personalitat com escolar, allò que somiïn, no? Que realment sentin, doncs, que els acompanyarem perquè ho puguin aconseguir.
Doncs vinga, anem a fer-ho, anem a fer aquest acompanyament per poder acompanyar la nostra infància a arribar allà on realment vulgui.
Doncs primer ens hauríem de plantejar des d'on els estem observant, perquè si estem moltes vegades podem caure en el parany de com a pares o com a mares d'observar-lo des de la nostra pròpia perspectiva, no? I pot ser des d'aquelles creences de què és el que hauria de ser el nostre fill o la nostra filla, o a vegades projeccions nostres de nosaltres mateixos, coses que ens hagués agradat per nosaltres i que no ho hem aconseguit i ho projectem en els nostres fills. I es tracta, doncs, això, no? O a vegades els medim en comparació amb certes expectatives socials. I això no els ajuda en absolut, al contrari. Els hi estem, d'alguna manera, creant una presó, no? Una presó encara que sigui psicològica. Per tant, de què es tracta? Doncs de fer mirada neta, de mirant els nostres fills, de dir, a veure, deixem perspectives, deixem expectatives i mirem com realment és. I tal qual és, ja està bé. I transmetre això, no? De dir, m'és igual si ets introvertit, si ets extrovertit, si t'agrada estudiar, si no t'agrada estudiar, si t'agrada l'esport, m'és igual absolutament. Què és el que t'agrada a tu? Com ets tu? Ho accepto, ho honoro i ho abraço, no? I t'acompanyaré potenciant, doncs, totes aquestes qualitats. Per tant, es tracta de percebre la seva identitat, la seva individualitat i la seva condició independent, no? I el seu valor personal. Per tant, també el que és interessant és que el seu propi mèrit no depèn, o sigui, el meu propi mèrit no depengui de la conducta acceptable dels nostres fills. A vegades, com que si el nostre fill fa les coses com les han de fer, doncs jo sóc bona mare o jo sóc bon pare. I si no encaixa amb això, això també, d'alguna manera, ens ho hem de treballar, perquè no és així, no li trauríem llibertat. I, d'alguna manera, deixar també de manipular-lo, no? Amablement a vegades i positivament perquè s'adequi a un motlle social acceptable. Es tracta de protegir-los, per enviar-los el missatge de que no necessitem protegir-los perquè, bàsicament, poden valdre's per si mateixos, i que desenvolupin una confiança, una afirmació cap a si mateixos i que madurin també en el seu propi ritme i a la seva pròpia velocitat, no? Que a vegades volem que vagin massa ràpid. Per tant, doncs és això, es tracta d'acollir-los, de no projectar cap expectativa i d'acompanyar-los perquè siguin les persones que són i que volen ser.
Que bonic, Airin, realment. I quan tu ens ho expliques i quan tu ens ho ensenyes cada setmana, sembla fàcil, veritat, de portar-ho a terme?
Sembla, però no ho és, eh? Hem de fer un gran treball a nivell personal i sobretot ens hem de treballar nosaltres mateixos com a pares.
Aquí ve el tema que hem de començar per nosaltres mateixes.
Sempre.
I després poder ajudar als demés. Doncs escolta, fantàstic, molt i molt bé. I passes endavant per ser millors mares i millors pares. Que vagi molt bé, Airin.
Igualment.
I ara ens n'anem cap a l'espai d'imatge personal i moda. Som-hi! Doncs ara sí, ara ja la tenim aquí, Amparo Tamayo, per començar aquest espai d'imatge personal i de moda, aquest espai que tant ens agrada i que tan bé ens va. Recordem que Amparo Tamayo és assessora, precisament, en imatge personal. Molt bon dia, Amparo, com estàs?
Molt bon dia, aquí estem de nou.
Escolta'm, què ens portes avui, ara que ja estem a mitjans del mes de juny?
Doncs mira, hi ha una cosa que m'agradaria parlar, perquè m'ho han preguntat moltes vegades, jo ja vaig fer un post al meu Insta,
sí,
perquè em preguntava molt pel tema dels jeans.
Sí.
Si els podem fer servir per anar a un evento.
Ah, va. Molt bé, sí. Aleshores, senyora.
Jo rotundament dic que sí. L'altre dia jo vaig estar amb un i ho vaig comentar.
Sí.
Sí que es pot anar. Pots oferir una imatge informal,
sí,
però segons la camisa,
clar,
la blazer, que portis, li dones un toc molt elegant.
Oh, i tant.
Els pantalons, potser, segons quin event, pues, intenta portar-los foscos, que no siguin d'aquests trencats.
Clar.
Això,
clar.
Pues, això una miqueta... Es poden portar perfectament amb unes bambes maques, que sí, avui dia hi ha moltíssimes.
Oh, i tant.
I el joc està, això, només que li portis, poses una blazer, maquís,
ja canvia.
O un complement, un collaret maco, un bolso elegant, de color, i amb una samarreta també la pots portar, que sigui una samarreta de qualitat, que sigui maca.
Uh-huh.
Llavors, sí, jo crec que és totalment factible portar avui dia un jean per anar, sí, a un evento.
Clar, és que això realment és un tema que la gent ho pregunta moltíssim.
Sí,
perquè,
m'ho pregunten molt.
Clar, les coses han canviat.
Clar.
Clar,
sí.
I aleshores, doncs, la gent té ganes d'anar amb aquesta comoditat o amb aquests jeans, amb aquests texans, coneguts de tota,
sí,
la vida, que han traspassat les fronteres, perquè és la peça de roba que a més llocs arriba, i aleshores, clar, aquestes preguntes, no, escolta'm, però com ho podem fer per elevar-ho a un look més...
Sí, sí, a més és donar-li un toc modern,
sí,
i elegant a la mateixa hora. Per exemple, A les bodes, les dones no es veu tant, però alguna boda sí que s'ha vist homes amb texans.
Sí, senyora.
Amb una americana i la seva corbata.
Sí.
I trobo que gaudeix moltíssim. Vull dir que és molt... Queda bé, vull dir, no hem de dir que no als texans.
Clar, això sí que és un tema, veus, que els homes trobo que han estat sempre més precursors.
Sí.
Perquè ho vam començar a veure a la televisió fa molts anys, sí, quan presentadors ja van començar a anar amb els pantalons jeans, amb una americana i primer en mocassins o el que fos, i després ja van passar el tema amb les bambes.
Sí, sí, sí.
I després al cap d'uns anys ho vam anar veient amb les dones i també algunes empreses d'aquelles tradicionals que els divendres hi ha també el
Macas. Sí, veus molta gent que va a l'oficina a treballar amb càrrecs més o menys importants que porta el seu texà, sempre polit, això sempre ho parlem, però bueno, ho complementa amb alguna camisa mona, amb alguna samarreta mona, amb una blazer, inclús amb aquestes tipus Chanel, queden moníssimes, les jaquetes amb els texans, amb una bona sabata, ara que ve l'estiu amb una espardenya, una sandàlia, un bolso maco, unes arracades...
Anem-hi posant els complements,
Ja està.
Clar, i tant que sí. Aleshores sí que és molt important, com tu començaves, perquè doni aquesta imatge més formal, el tema del color.
Sí. El tema del
això,
color.
Això, fonamental.
Sí, sempre s'aconsella que sigui una miqueta fosquet.
Molt bé.
Llavors, trenca una mica la imatge de que és un texà.
Clar.
Al ser fosc, es pot confondre amb un vestit potser més d'arreglar, un vestit més formal.
Clar, la setmana passada ens parlaves de com han evolucionat les faixes amb tot el tema dels teixits.
Sí.
Passa també el mateix amb els texans? Sí. Clar, perquè ara de cara a l'estiu un texà, si agafem d'aquells que ens donin tanta calor, durs com una pedra?
Suposo que totes ho veieu, que a l'estiu tothom porta també texà. Però que el texà, ara, avui dia, amb el teixit aquest de l'elastomero, que són super flexibles, que pots estar asseguda, que pots moure't...
Que són molt primets,
però que són elàstics. Aleshores, això t'ajuda a que el moviment sigui natural i que tu et moguis bé i que no et sentis incòmode. Cada vegada es porten més els texans a l'estiu, també.
Doncs, escolta'm, Faro, aquest estiu ho tenim clar. Anem a apostar pels texans, i si cal a sota, la faixa.
Exacte. Sí, sí.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Gràcies.
Doncs ja hem sentit a l'Airin, a l'Amparo, i ara ens quedaria, jo crec, que és algo que fa molt la Mireia. Esteu d'acord totes, que és...
Claríssim.
Claríssim, claríssim.
Resumir les idees del programa d'avui, que no ens ha dit que sigui una despedida, sinó un hasta pronto, no?
Efectivament, no es tracta d'una despedida, es tracta d'un temps aquí, a Catalunya, d'un mínim de 6 mesos. Plusvàlua Dones segueix endavant, segueix en expansió, i no només Plusvàlua Dones, que ho hem de separar del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa i de la pròpia consultoria Mireia del Pozo. Les coses es fan des de l'acció. I precisament des de l'acció esperem haver-vos ajudat molt, moltíssim, al llarg d'aquests anys. Haver estat obrint camí i al vostre costat, que a dia d'avui sigueu conscients de certes realitats i que pugueu opinar de tot sense por i amb llibertat, sent lliurepensadores, amb opinió pròpia. També sense por, parleu de diners, perquè si no parlem de diners és impossible poder tirar endavant. Demaneu de forma clara, objectiu també clar, i estimades, autoestima, cuideu-vos i estimeu-vos molt. Us desitgem una molt feliç vida, que només és una. Salutacions, salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo, i moltes gràcies a tot l'equip, Olga Ortiz, Maria Eugènia Pons de Gironella,
moltes gràcies,
Noelia Rodríguez,
gràcies, Mireia,
i Anna Plans.
Moltes gràcies, Mireia.
Feliç vida a tothom, i moltes gràcies també al nostre tècnic de so tots aquests anys, en el Jordi. Gràcies. Una abraçada.
Plusvàlua Dones,
un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 10 del matí obrim la finestra de les grans històries. Els més grans i els més petits es troben i es descobreixen a Ràdio Estel. Relats reals que ens expliquen com era la vida real anys enrere. Grans històries, aquest estiu, els dissabtes a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des del Pla de la Seu a l'exterior de la Catedral de Barcelona la missa solemne del Corpus Christi, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ens unim a una festa molt popular, que és un gran homenatge a Jesucrist present en l'Eucaristia. Viu amb Ràdio Estel la solemnitat del cos i la sang de Crist, també el Dia de la Caritat, aquest diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.